Molt bon dia, dimecres 25 de març. Assento-vos vostès per apropar-vos, apropar-los, apropar-vos a tots vosaltres i a tots vostès aquestes notícies que tant ens importen i que tanta repercussió tenen en les nostres vides. Estan nosaltres Maria Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots.
També Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia a tots.
També tenim el Departament Tècnic del Servei Tècnic, allò que sense ella no podríem eixir. Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Maria, quines cosetes tenim preparades per a poder parlar i fer-los als nostres oients que esta estoneta, aquestes dues horetes més entretingudes?
Bé, desgraciadament tenim que començar amb una notícia molt roïna que ens ve des de l'altra part del món, i és que hi ha hagut un terremoto de 7,5 graus proper a les illes Hawaii i per tot la zona del Japó i de Rússia, i el tsunami s'està apropant a les illes Kurils. Per ara és l'última hora que tenim, no sé com seran les conseqüències, encara no tenim imatges ni cap informació de lo que està corrent a l'altra part del món.
Això per lo que és al món i per lo que és més proper?
Bé, el més proper que tenim, ens agrada és començar tots els dies amb una bona notícia, i és que la Generalitat Valenciana ja sabem que va invertir 11 milions d'euros en el repartiment de material sanitari, i ja avui podem dir que hi ha 15 tonells de que venen amb material sanitari des de Xina han arribat ja a la nostra comunitat. Es tractarien d'un 3,8 milions de màscares, prop de 5.000 micos de protecció i 200.000 guants que es repartiran entre els nostres sanitaris.
Bueno, a veure si se nota i podem comprar-los, adquirir-los. Bueno, primer els nostres sanitaris, que són els que realment estan en contacte amb els malalts, en els que en aquest moment tenen que atendre, i després, pues, si ens toca alguna cosa a la població de peu, pues, millor que millor.
I ara, com no, tenim que passar a les xifres d'infectats, perquè com ja sabem, la consellera de Sanitat és normalment cap al migdia a anunciar els infectats a tota la comunitat. Desgraciadament, tenim ja 2.616 positius per coronavirus a la nostra regió, amb 449 nous casos des d'ahir i 143 morts.
Bueno, Ana Barceló, que ha estat criticada, no?
Sí, i ha que informar també als oients que el Col·legi de Metges de Castelló ha demanat la dimissió de la consellera de Sanitat per unes declaracions desafortunades que va tindre en el dia d'ahir durant la seva intervenció, i és que quan va parlar dels contagiats professionals que hi ha als ambulatoris i als hospitals, va dir que aquests contagis podrien vindre de la seva relació amb familiars o amics, o que hagueren anat de viatge i importaren el virus accidentalment. Això ha enfadat molt als col·legis de metges, ja no sols de Castelló, sinó de tota la comunitat, i han demanat, pues, responsabilitats, a més per les circumstàncies tan precàries i les condicions en les que estan treballant, arriscant la seva vida, però informar ja que almenys Barceló admet que les seues paraules van ser desafortunades i ha demanat disculpes a tots els sanitaris. Esperem que en això es relaxen els sanitaris i deixen treballar, o si no, que des de Generalitat prenguen mesures per les declaracions.
En este cas, ahir a les 4:15 de la vesprada traia un tuit Ana Barceló, llegeix textualment el que va escriure. Ella diu que, ante una pregunta sobre la fuente de contagio en profesionales, he comentado que el contagio se puede haber producido de formas diversas. También por la exposición en primera línea. Siento que se haya interpretado de otra forma. Claro, ella no volia exactament dir que havia sigut visitant o tenint relacions familiars, però com que ara tot, jo penso que estem tot el món un poc en la sensació de tu ho has fet i t'ha passat, l'altre ho ha fet i m'ho ha dit, i tenim un poc, estem un poc a, tenim a flor de pell un poc els sentiments en este moment.
En qualsevol cosa penses que pots agarrar el coronavirus.
Maria, tenim més notícies en este moment per dir?
Per ara no, a nivell local les direm més endavant, però sí que tenim també una notícia positiva, i és que l'hotel Plana Park, que ja sabem que va tancar les seues portes, i ha continuat la línia que han pres altres multinacionals o hotels més populars així a la regió, i ha ficat les seues instal·lacions a l'abast de sanitat perquè puguen fer ús d'elles quan li es faci falta.
Parlant de fer ús, també en Montse tenim unes empreses que tenen serveis d'urgències.
Sí, en aquest cas avui ens han donat confirmació, Vivanta Vila-real està oberta per a urgències de 9 a 1 del migdia, i bueno, si algú necessita pues, tindre atenció, pot anar a Vivanta. I allí pues, de moment estan fent les urgències que la gent necessita. També van comentar que els amics de Broc 3 pues, ens van facilitar un telèfon per a la gent si té alguna emergència o tipus d'informació que poden cridar i podem parlar. Entre altres empreses, pues, bé, per Broces també la tenim oberta, en aquest cas de matí, de 10 a 1. I bueno, algunes empreses més de Vila-real que anirem comentant.
Pues si vos pareix, serenem uns minutets a publicitat i continuem en una bateria d'entrevistes que tenim amanida.
Facilitar un telèfon per a la gent si té alguna emergència o tipus d'informació que podem cridar i podem parlar. Entre altres empreses, pues, bé, per Broces també la tenim oberta, en aquest cas de matí, de 10 a 1, i bueno, algunes empreses més de Vila-real que anirem comentant.
Pues, si vos pareix, serenem uns minutets a publicitat i continuem en una bateria d'entrevistes que tenim amanida.
Vila-real informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seua pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
Cristalería Broc quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias previa valoración telefónica para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 o llamando al 608-496-179. Yo me quedo en casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Bueno, i ara com no anem a dir-los què és el que tindrem avui en el programa, els convidats que tindrem. Per exemple, tindrem Antonio Ruiz, assessor jurídic de la CNT. Què ens parlarà?
Pues Antonio ens ficarà en situació de lo que és, com està el sector econòmic hacia la nostra província de Castelló, els ERTEs que s'estan fent, els sectors que més afectats s'estan veient, les repercussions econòmiques que poden atraure i també la solució que ells demanen al govern i a totes les empreses per a que la societat no es vesca de tot afectada per a aquestes circumstàncies.
A més, també tindrem el president de la Diputació, que sabe que està confinat en sa casa, i per la gent que no ho sàpia, que suposo que n'hi haurà poca, però bueno, algú pot n'hi haure que no sàpia que este home és de Sueras, que a més és l'alcalde de Sueras, no, Maria?
José Martí ens ha contat un poc com està la seva situació allà a Sueras, però també ha volgut llançar mig missatges per a tota la població de com veu la situació i molt d'ànim a tota la ciutadania.
També tindrem a Víctor Viciedo, que és el president de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal, que ens parlarà de lo que ha oferit l'Ajuntament de Villarreal i també ens dirà allò que que havíem dit este matí, que comentàvem tu i jo, Maria, allò de que en aquestes vagues que hem tingut a la comunitat valenciana, Sud-àfrica ens ha agarrat
sí,
la delantera, no?
Diferents mitjans de comunicació ahir es feien parlaven, no?, de la situació tan crítica que estan vivint els agricultors. Ja sabem que durant totes les reivindicacions i manifestacions que han fet els col·lectius agraris sempre han reivindicat la injustícia que patien front a estos països, no? I clar, ara la situació es veu com agreguada, no? S'agrava i ens ho comenta tot de primera mà Viciedo.
També tindrem Alfred Remolar, l'alcalde de Betxí, que ens contarà com porten allí al seu poble el confinament. Aquestes poblacions són més menudes i, evidentment, sí que és de veres que se coneixen tots i estan tots junts i, ojo, tots junts cada un és a casa, eh? Però que estan respectant. Diu que n'hi ha alguna persona, algun pillo que encara s'escapa, no?
Però jo crec que normalment el que són les poblacions més xicotetes sí que hi ha més civisme, no? Les capitals grans o les ciutats és més fàcil que a lo millor la gent estiga... Siga més difícil el confinament, sobretot als pisos, perquè les poblacions menudes, a lo millor, les cases tu pots anar, anar a la terrassa, no? I és més fàcil que a lo millor en un pis.
Vaja, que en un pis te'l recorres com allò més ràpid, no? La casa almenys et puges i baixes i fas...
Jo això m'informaven les meues amigues de Madrid, per exemple. Tinc una que té un pis molt, molt menú. I a ella se li feia molt costar dalt, no?
Sí, sí.
que perquè ella no té ni balcó. A més, a Madrid, per exemple, és sol tindre les vivendes en un pati interior. Jo, per exemple, quan vaig estudiar allà, no, tu escoltaves tot, és com...
És un pati, és un pati de vecinos de tota la vida, no?
Exacte, és un pati de veïns.
Sí, que és el que, així diem, un pati de llums, que d'alguna manera els veïns se senten perquè fa ressò, no? Allà
clar, dins. Clar. Entonces, no donen tots al carrer, i això és més difícil perquè tu la llum, o sigui, entra llum, es veu a la gent, però a lo millor no tant com aquest moment tan màgic que tenim tots, que carreguem energia a les 8. Jo, per exemple, faig tot el que tinc que fer, però a les 8 estic ahí al peu del canyó, obrir la meua finestra i aplaudir, i jo crec que és com una cita social que tenim tots els dies.
Sí, és com carregar-te les piles, eh? En aquella situació. També tindrem a Ruth Sanz, que és la diputada provincial de Cultura, que ens ofereix una ruta. Una ruta que es diu Castellón Arqueològic Punès, on podem visitar de forma virtual tots aquells escenaris que tenim dins de la Comunitat Valenciana, aquests escenaris tan màgics i que ens recorden d'on venim. I crec que en aquest moment ja tenim la regidora d'Atenció i Tràmits i també de Proximitat, Míriam Caravaca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Míriam, per allò de que ens preocupa als ciutadans i que ens agrada que ens contesten i que ens contesten de primera mà aquells telèfons que tenim disposats a l'abast de la gent, de la ciutadania, aquells 12 línies, no, Míriam?
Sí, sí, 12 línies tenim.
Del telèfon el tornem a recordar per si de cas, Míriam?
Sí, el 964-54-7000.
7000, val? Però ara el que anem a fer és a condensar un poc i a preguntar-li directament a vostè, si li pareix bé, ja que vostè és de Proximitat, Atenció i Tràmits. Mire, comencem les preguntes i així anem adelantant informació per a que el ciutadà estiga ben informat, que és el que des de l'Ajuntament de Vila-real volen que se faci patent i que la gent ho vegi i ho senca. Val, s'ha posat un registre de voluntariat, no? Sí. Degut a la crisi del Covid-19, ahir ens avançava l'alcalde que se va posar un registre de voluntariat. Com funciona això?
Bé, pues, com vostè ha dit, ahir en la Junta de Govern local se va aprovar pues, fer un registre municipal, perquè és veritat que estos dies darrere estàvem rebent moltes cridades de gent pues, que volia ajudar i que se necessitava. Entonces, per mig de l'Ajuntament i conjuntament amb Protecció Civil, pues, n'hi haurà dos regidors, que és Noelia San Blas i, i José Ramon Ventura Chalmeta, que seran els encarregats de portar a terme tot el tema del voluntariat.
Pues, com podem accedir?
Com podem accedir? Pues en la nostra pàgina web de l'Ajuntament hi ha una pestanyeta que fica voluntariat. I ahí ficarem el nostre nom i cognoms, DNI, la nostra adreça electrònica, el telèfon de contacte i ficarem en què podem ajudar. En què podem ajudar, pues n'hi ha gent que diu, però què necessiteu? Necessitem pues, de tot, des de gent a lo millor que diu, pues mira, jo sé cosir, puc ajudar fent mascaretes, o n'hi ha unes altres persones que diuen, pues jo pues soc professora de pilates i m'agradaria pues des de casa fer el Skype este que està tan de moda ara, o fer una classe de pilates en un canal YouTube, o pues tot és benvingut. I se canalitzarà tot i s'organitzarà tot.
Sí, perquè en este cas també coneixem que des de l'Associació Independent de Llauraors de Vila-real havien oferit turbos per a desinfecció. I clar, ahir també m'aclaria l'alcalde que una de les coses que a ell li donava no por, sinó volia agarrar en precaució, era que per voler ajudar arribem a tindre més perjuís que ajuda, per tal que haurien este registre de voluntariat, no?
Muy bien, i de canalitzar tota l'ajuda i de dirigir.
Una altra cosa que també preocupa i i que, bueno, aclariran des d'ahir, és les beques del menjador. Com recibim la beca del menjador de la Generalitat del nostre fill?
Pues bé, en aquesta pregunta, pues és, la Conselleria d'Educació és qui es fica en contacte amb les famílies, directament amb les famílies, mitjançant via telefònica. Sobretot són les famílies que tenen el 100%, que estan becats el 100%. Són les que tenen els vales, són els vales virtuals que són per a utilitzar en compte.
Sí, en este cas hi havia diverses beques, perquè hi havia xiquets que, com bé ha dit vostè, té que ser 100%, perquè els xiquets es bequen en funció de les necessitats que tenen. I estos xiquets becats 100% és perquè sí que és real que ixa menja diària era precisa. Per tant, només podran accedir a elles i no les famílies, sinó que directament Generalitat se posarà en contacte amb ells, no?
Sí, és Generalitat, és la Conselleria d'Educació qui es fica directament en contacte amb les famílies.
I la que també els farà arribar el cheque.
El xec, sí.
Per poder anar, en este cas són cooperatives, con consum i charter, eh?
Sí, sí, així no és.
Vale. Després també, pues, les ajudes socials. Imagines, vaig demanar una ajuda social, se veurà afectada per la crisi, quan podrà rebre-la? Claro, ara hi ha molta incertidumbre en aquest sentit.
Sí, pues les ajudes socials que ja estan presentades continuen el seu tràmit habitual. I des del Departament de Serveis Socials al mateix temps que des de l'Ajuntament i l'alcalde, sí que és veritat que va prioritzar totalment aquest tipus d'ajudes.
És a dir, que en este cas l'Ajuntament, clar, aquesta sensació de desprotecció que a més tindran les famílies més vulnerables, en este moment els garantís a vostè que des de l'Ajuntament l'alcalde ha prioritzat aquest servei.
Sí, és una de les prioritats que va marcar l'alcalde, que són les ajudes socials i les ajudes d'emergència.
O sigui que poden estar tranquils, simplement és que anirà un darrere de l'altre, no?
Sí, i que, de totes maneres, les persones que estiguen en tràmits i això, que no se preocupen, que criden a l'Ajuntament i es passarem en serveis socials, que encara que no siguin atesos presencialment, els telèfons estan disponibles per atendre a la gent de 8 del matí a 8 de la vespre.
O sigui, que aquestes persones que són les més vulnerables i que en aquest moment sí que han de tindre prioritats...
No queden desemparades.
Exacte.
L'administració continua estant al seu costat.
Després també, quan el servei de voluminosos... clar, ara estem en casa i tot el món, què fa? Traure els trastos i fem tots limpies un poc. En definitiva, estem desfent-nos d'allò que, a més... pues són trastos. Funciona encara el servei de recollida de voluminosos?
Sí, sí, el servei de voluminosos continua la seva feina. Ja saben vostès que és un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i que simplement els veïns tenen que cridar al 964 53 67 61 per a dir que tenen voluminosos i ells es indicaran el dia i l'hora i el lloc on tenen que deixar aquestes deixalles.
Entonces, per a que se rebren els voluminosos a les cases de cada persona, perquè poden... N'hi ha algun lloc d'on deixar-lo o simplement se deixa a la porta de casa?
No, perquè depèn del carrer, claro, depèn d'on siga, però és la mateixa empresa la que mos dirà on tenen que deixar-lo.
Ah, vale. Cridem al 964 53 67 61.
Molt bé.
I entonces l'empresa qui ens dirà de quina manera o a on tenim que deixar aquests voluminosos, no?
A on tenim que deixar el dia i l'hora, que és molt important.
Ens donarà dia i hora.
Molt important, pues, fer cas i perquè que ens dona mantindre un dia també des de casa pues, estos voluminosos, no tindre'ls al carrer.
A més, per pura lògica, jo me poso en aquest cas i jo no trauria mai un voluminós que no anaren a replegar aquest mateix dia i procurar coincidir inclús en l'hora, que és el més normal. I més ara en aquest període de confinament que sempre hi ha algú a casa.
Clar.
Ara anem a... Mira, algo que és que inclús han eixit vídeos en... Tots ja hem tingut els vídeos al WhatsApp i en Facebook. Com se pot traure a un gos tres voltes pel carrer.
Bé, pues tenim que ser responsables. Mm-hmm. Ja sabem tots que estem en una situació complicada, difícil, a tots ens agradaria estar passejant per el carrer. Però tenim que ser responsables en el tema de les mascotes, dels animalets. Sí que podem traure'ls, evidentment, perquè els animalets tenen que fer les seves necessitats, però estrictament el temps necessari. El temps necessari és pues l'animalet fa les seves necessitats i en seguida a casa. No podem agarrar l'animal i anar 3 quilòmetres a passejar a l'ermita.
Per exemple. I
la pillaria és...
Vull comentar-li, ja s'han detectat casos de, bueno, de gent que sí que saben les autoritats que ho estan fent?
Pues la veritat no li ho sabria dir perquè no sé el tema de les denúncies...
Com està en aquest moment, no?
En aquest moment, però que...
Per si de cas.
Mm-hmm.
Sí. Que no juguem en este
sí,
tema.
Sí, perquè al final és la salut de tots i així tenim que estar tots a una.
Sí, mire, algo que també me té prou confundida, perquè ahir quan van entrar els militars hacia la població i el senyor alcalde es va dir que és pues, per protegir les zones de la rodalia de Vila-real, jo pensava que a l'hort no se podia anar. Ho pot anar a treballar al seu hort? A vore el seu hort?
A vore. A vore el seu hort, no. Que tenim uns animalets allí, sí, per portar menjar als animalets, sí. Pues sempre sabem tots que hi ha gent que té el seu hortet en la seva caseta o en els seus animalets, això sí. Que som autònoms i estem en les taronges, collint taronges i això, clar que sí. Però tinc un hort i tinc quatre faves plantades i dos tomàquets, no. No, en aquest cas no se pot.
Això és algo que, claro, és com lo dels gossets. Mesura, no anem quatre vegades a collir taronges, no anem cinc vegades a portar-los menjar als animalets, no?
Claro, sempre en responsabilitat. Podem anar, no cal anar tots els dies. Pues es fica més menjar als animals i evitem el màxim possible pues el estar al carrer i...
Després, els impostos. Ahir publicàvem la notícia de que s'aplaçaven els impostos de vehicles i taxes d'iguals, no?
Sí.
Clar, s'aplacen, però ens preguntaven i quan es haurem de pagar, com ho haurem de pagar... clar, la gent que no el té domicilià també ens arribaven preguntes dient-nos, però haurem d'anar a nosaltres a pagar-lo?
Sí, és que no ho tenim domiciliat, pues els ordenances en este cas no estan fent reparto, no estan fent notificacions, els plaços ja sabeu que estan ara mateix suspesos i una vegada se reactive tot, pues rebrem, és que no tenim domiciliat, les nostres paperetes per anar a fer efectiu el pagament. I és que ho tenen domiciliat, s'aprovarà
un decret.
Ahir se va suspendre, la Junta de Govern local va suspendre el que poguen encarregar en els nostres comptes bancaris el cobrament.
Sí.
I quan s'aprove la data de termini per a fer la voluntària, pues ja ens diran fins quina data tenim per a fer el pagament.
També els canvis de cotxe. El canvi de cera, és dir, arriba el dia 1 que el tenim ahí, què fem? Canviem el cotxe, no el canviem?
No, com a mesura extraordinària per tot el que estem patint, evidentment, si estem demanant a la ciutadania que no isca de casa, que simplement lo estrictament necessari, pues canviar el cotxe no veiem que siga una algo necessari.
Una prioritat.
Sí, entonces els cotxes ara ni el dia 15, vostè sap que n'hi han, depèn del mes,
n'hi han més par, més impar.
Molt bé, o quinzenes. Altres carrers són per quinzenes. Pues estan ara està suspès. Ningú tindrem que canviar el cotxe fins que això no fins que no s'alça el decret d'alarma.
El bus groguet segueix funcionant?
sí, en unes reduccions, com és normal, però sí, per a aquells ciutadans que precisen d'aquest servei.
Miriam Caravaca, crec que ja no tenim preguntes, els ha aclarit totes les preguntes que s'han arribat, però ens emplacem a pròxim divendres per a fer una recopilació d'aquelles preguntes, tant de les que ens envien els oients directament com els que ens escriuen per les xarxes, i si vostè és tan amable tornar a contestar-nos.
Molt bé, pues moltes gràcies.
Miriam Caravaca, regidora d'Atenció i Tràmits i Proximitat. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia, Susana.
Con el objetivo de proteger al máximo la salud de todos y en especial la de nuestros mayores, desde Grupo Cooperativo Cajamar queremos mantenerle informado. Utilice nuestra banca electrónica y app para sus gestiones desde casa. Pida colaboración a su entorno cercano y si no le queda más remedio que acudir a su oficina, por favor, llame antes para establecer una cita. Más info en gcc.es/pensionistas. Grupo Cooperativo Cajamar, siempre contigo.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Maria, algo que ens volies comentar?
Sí, comentar als oients que ASCER, que és l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics, ha emès un comunicat al govern d'Espanya per demanar-li que prengui mesures respecte al sector perquè no es vegin afectats tots els treballadors de les empreses, perquè es verien més de 20.000 famílies afectades per els ERTEs o per la situació
en este
moment d'aquestes empreses, clar. I ells demanen que per fer front a aquesta crisi i pel futur del sector, que el govern treballi directament en aquest sector i que parli sobre el que tenen que fer, perquè recordem que el sector encara està treballant, però no saben si en algun moment tindran que parar la seva producció, bueno, o què es farà.
En este cas, ens han dit que Porcelanosa divendres i para la producció.
Això és, però per ara no es coneix cap altra fàbrica.
Pues ara anem a parlar amb Antonio Ruiz, sabeu que és l'assessor jurídic de la CNT. Crec que podries fer-nos un apunt sobre Antonio Ruiz, sobre la CNT?
Simplement que és una entrevista molt interessant que parla de com està afectant la crisi a tota la província, i crec que és molt interessant escoltar la proposta que fa ell al govern per a que no es realitzin ERTEs, sinó que les empreses busquen unes altres opcions.
Bueno, això és el que comentàvem ahir sobre Inditex i Ortega i Amancio Ortega.
Amancio Ortega.
Però bueno, això és la nostra voluntat, i una altra cosa és el que l'empresari decideix, que al fi i al cap és el que se juga la pasta. Anem a aquesta entrevista.
Eh, avui en dia, a causa de la crisi sanitària, hi ha moltes empreses a la Comunitat Valenciana que estan sofrint les conseqüències d'esta paralització econòmica. Així que avui parlem amb l'assessor sindical i jurídic de CNT a la Comunitat Valenciana, Antonio Ruiz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Antonio, ens pots ficar en situació de com s'està vivint aquesta situació de les empreses a Castelló?
A veure, és una situació un poc caòtica, perquè la majoria de les empreses, sobretot xicotetes i mitjanes empreses, no estan ni tan sols acometent ERTEs. El que està fent directament, com la majoria de la seva plantilla és temporal, és eventual, i tenen contractacions per obra o servei, el que estan fent és directament acomiadar als treballadors i treballadores. Uh-huh. Ara mateix tenim una situació de temporalitat brutal, i les empreses que no tenen contractes indefinits amb aquests treballadors i treballadores, lo que estan fent directament és acomiadar, perquè és un acomiadament molt econòmic, és molt poca la indemnització que han d'assumir, i això el que provoca és una situació d'inseguretat jurídica, perquè aquests treballadors i treballadores no poden gaudir dels beneficis del govern en quant a la prestació per l'atur. Mm. Aleshores sí que consumeixen el seu atur, i si no tenen una cotització mínima de 365 dies no poden cobrar l'atur. Això és el que estem veient. Sí que les grans empreses, les grans indústries sí que estan acometent ERTEs i sí que tenen constància d'aquesta situació, però com dic, la majoria del sector, sobretot a l'hostaleria, al comerç metal i a la indústria del metal, xicotets tallers de 50 treballadors, 20 treballadors i treballadores, el que estan fent directament és, els treballadors que no són indefinits, rescindir els contractes.
I quals són els sectors més afectats?
Depenent. Així, el que està passant ara mateix és una situació de que el sector agroalimentari està veient exponencialment com augmenta la seva producció, i tenim el sector càrnic, les càrnies, de pollastre, de porc, sí que tenen un augment de producció. Els serveis de neteja, el sector de neteja també, hem vist com inclús han augmentat les contractacions, sobretot per a l'hora de netejar els supermercats. I el comerç, sobretot en supermercats grans, perquè xicotet comerç no té molta eixida, però supermercats grans com a Mercadona, Consum, Lidl, etc., sí que també han vist un augment de la venda, i en este cas Mercadona inclús està proposant fent noves contractacions. Per contra d'això, els sectors més afectats sobretot és l'hostaleria. Recordem que al País Valencià s'han tancat tots els restaurants, els hotels, etc., i això ha afectat, evidentment, als treballadors i treballadores, que, com he dit abans, la majoria tenien contractes eventuals, i les mesures que ha pres el govern, les mesures legislatives, no han tingut en compte aquesta situació i han quedat totalment desemparats.
Un dels sectors que també ens preocupa aquí a Castelló és el sector del taulell. Per ara totes les fàbriques treballen en normalitat. Ja ha anunciat la primera empresa important, que és Porcelanosa, que tancarà les seues portes este divendres. No sé com esteu veient com funcionaran la resta d'empreses i si imitaran la línia o la decisió que ha de pres Porcelanosa.
Sí, segurament sí, segurament sí. El que passa és que sí, n'hi ha dues qüestions. Nosaltres, des del sindicat, des del CNT, el que estem reclamant és que, en compte de fer ERTEs, el que les empreses grans haurien de fer és, durant este mes de l'estat d'alarma, formar els seus treballadors i treballadores. Sempre les empreses s'estan queixant de que no hi ha una formació dels seus treballadors en les noves tecnologies, en la nova indústria. Este mes, perfectament, de l'estat d'alarma, podrien aprofitar per a que les seues plantilles adquirissin una formació, que al final és un valor afegit per a la indústria, no? Esa formació que cal en moltes empreses. Aleshores, l'Estatut dels Treballadors permetís que durant el temps que siga necessari els treballadors estiguin formant, encara que siga mitjançant mitjans telemàtics a la seva casa, que s'estiga formant i rebrent el salari, perquè la formació s'imparteix durant la jornada laboral. D'esta forma evitaríem els acomiadaments i evitaríem que l'Estat haguera d'assumir uns sous, uns salaris mitjançant la prestació de l'atur, que realment s'haurien d'estar fent càrrec les empreses. Això és una proposta que plantegem des de la CNT. Evidentment, si una gran indústria fa un ERTE, els seus treballadors i treballadores han de saber que si tenien un sou superior a lo que van a rebre mitjançant la prestació de l'atur, pues se va a veure reduït el seu salari. Al final van a cobrar lo màxim que està a l'atur, que són alrededor de 1.000 euros si no tens fills, 1.200 si tens un fill, i 1.400 aproximadament si tens dos o més fills. en termes bruts. Això és el que estem nosaltres denunciant, que el CERTES està molt bé en el sentit de que no n'hi ha una extinció del contracte, no n'hi ha un acomiadament definitiu, és una qüestió temporal, no?, que quan acaba la força major tornaran a treballar, però el que està fent, si se produeixen ERTEs multitudinaris, el que està provocant és una sobrecàrrega de la despesa pública que tots els ciutadans i ciutadanes hem de pagar, no?, mitjançant la prestació de l'atur, mentre n'hi ha moltes empreses que han tingut beneficis multimilionaris i que podrien perfectament estar formant els seus treballadors i treballadores per a després d'esta crisi sanitària, esta crisi d'emergència sanitària, tindre més eixida en el mercat laboral.
Creus que hi ha empreses que s'estan aprofitant d'esta situació per fer els CERTES?
Nosaltres el que estem veient, i estan arribant centenars de casos al sindicat, és que hi ha algunes empreses que el que estan fent és directament fan un ERTE, però els treballadors i treballadores rebren ordres d'anar a treballar. Què és el que està passant? Sobretot en xicotetes empreses, en xicotets tallers, que clar, els treballadors, per a no perdre el treball, van a treballar mentre l'ERTE està actiu, l'empresari no paga els salaris i és l'Estat, a través de la prestació de l'atur, qui paga a aquests treballadors mentre estan prestant serveis a l'empresa. Això és una aberració i una irregularitat, una il·legalitat enorme. Estem fent un llistat per a ficar denúncies a l'inspecció de treball de forma urgent per a que immediatament paralitzi aquesta situació.
Clar.
Però s'està donant, s'està donant de que hi ha empresaris, hi ha empreses que s'estan aprofitant de la situació per a que els treballadors presten serveis i els seus salaris se'ls estalvien perquè es paga l'Estat a través de l'atur.
Quants ERTEs s'han registrat així a Castelló?
No tenim, encara no tenim dades oficials, perquè cada vegada s'estan multiplicant. No tenim dades per a poder facilitar per ara, però són moltíssimes les empreses i de tots els sectors. Ara bé, el sector que menys està fent ERTEs és el sector de l'hostaleria, així que això sí que ho podem dir. El sector de l'hostaleria, perquè el que està fent directament és rescindir contractes temporals.
Clar. I esteu en contacte amb el govern autonòmic per veure la situació, com esteu prenent les mesures conjuntament? O...
Nosaltres el que l'hem demanat al govern autonòmic i al govern estatal és directament això, que el que ha de fer és protegir els treballadors i treballadores. Ara mateix la inspecció de treball és un departament ministerial de competència estatal que és un servei essencial, igual que és un servei essencial l'alimentació en estos moments o el transport de mercaderies. La inspecció de treball és essencial perquè ha d'evitar precisament que les empreses puguen fer el que vulguin. Ha d'haver un control, ara mateix ha d'haver un control exhaustiu del compliment de la llei als centres de treball. I és el primer que estem demanant tant a l'administració pública autonòmica com a l'estatal.
Bé, doncs esperem que escolten les vostres reivindicacions per el bé de tots els treballadors d'ací de Castelló i de tota la comunitat valenciana. Moltes gràcies, Antonio, per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Adéu.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseches, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió. Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Bueno, ja hem sentit el que ens ha dit Antonio Ruiz, que jo penso que bueno, fa reflexions bones per a que els empresaris també prenguin bona nota de tot això, no, Maria?
Sí, a mi la part que més m'agrada és l'opció de la formació dels treballadors, perquè és veritat que moltes voltes per el ritme, no, de la producció no podem frenar i no podem rebre tota aquesta informació que seria útil, i a lo millor ara seria un bon espai per a que tots des de casa poguem fer de les nostres fàbriques, de les nostres empreses, algo millor, no? Uh-huh. És un bon punt de partida,
de partida,
no?
Sí. Uh-huh. Si te pareix, repassem el que va eixir ahir del Consell de Ministres, les mesures que avui estaran aprovant-se. Una de les mesures era un fons social de 300 milions d'euros que les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran rebre per a atenció dels col·lectius més vulnerables. Després també el govern posa en marxa una línia d'avals garantitzats pel govern, que garantirà la liquidez dels autònoms i empreses afectades per el Covid-19. Jo sempre agarro un poc en pinces allò de... Ara sí que haurien d'estar pendent en els bancs aquí van ISOs, diners, avalats per el govern. Que, cuidado, si no es tornen, serà crear deute públic, Després, per una altra banda, també tenim aquest fondo social que ens dona, aquest fondo la Comunitat Europea, que sí que dona llum verda, això no és del Consell de Ministres, lògicament és la Comunitat Europea, que és una bona, molt bona notícia, que ha donat llum verda este dimarts, o sigui, ahir, al paquet d'ajudes públiques de caràcter social i laboral en un valor de 20.000 milions d'euros. Proposat pel govern Pedro Sánchez per a fer front a la situació econòmica generada per la pandèmia del coronavirus. En un comunicat, l'organisme presidit per l'alemana Ursula von der Leyen ha assenyalat que els dos sistemes de garantia que Espanya va destinar a empreses i treballadors autònoms afectats per el brote de coronavirus són conformes a les normes de la Unió Europea en matèria d'ajudes estatals. Per bon camí anem. Ara, tot això, que se faci efectiu.
Jo crec que sí. A més, el que estan dient des de totes les administracions, no? I és que tenim que confiar en elles, i jo crec que tot això és un bon punt de partida, i crec que estan fent un gran esforç que esperem que es faci realitat tot.
Bueno, pues a tot això anem a sentir a Enrique Aguado. Veuràs, Enrique Aguado... Este señor es el presidente de un partido de nivel nacional, es presidente de Contigo Somos Democracia. Este hombre ha sigut 20 años alcalde, en aquel momento del Partido Socialista, y después, cuando is a la palestra el Partido Político Ciudadanos y Albert Rivera, él considera que era una buena opción, una socialdemocracia, y va en Albert Rivera, decidir si és el Partit Socialista, i entrar en l'Albert Rivera, en el que emprèn un caminar polític, i al final pues, han tingut una separació. Lògicament, ell té la seva forma de fer política, i lo que sí n'hi ha algo que diu que me pareix correcte i me pareix que és lo que deuria ser, per allò que han vist les mesures del Consell de Ministres, és que un polític quan decidís lo que decidisca que ens afecta a la ciutadania, té que donar-nos després comptes del que fa, i si alguna cosa no està bé, té que ser responsable de lo que ha fet que no està bé. I si algo si lo que fa està ben fet, és lo que li toca fer. Fer-lo ben fet. I si ho fa mal fet, té que tindre responsabilitat. Anem a sentir a José Enrique Aguar Vila, i després cada un que reflexione. I ara tenim amb nosaltres el president de Contigo Somos Democracia, José Enrique Aguar Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mire, hi ha hagut una polèmica sobre la pujada de sous que s'han fet en Generalitat els diputats autonòmics.
Sí, vostè, les valencianes, concretament.
I vostè ha escrit sobre aquest tema. Ahí té el micro. Digue'm exactament... Per què no, bueno, per què no li ha aparegut bé, per què diu que l'únic partit que no va votar a favor és perquè no tenia potestat per votar ni a favor ni en contra?
Sí, bueno, no ha aparegut bé perquè crec que és la que ens està caient a tot el món, no? I com estem, pues no era moment de pujar de sous i menys pues, publicar-ho el dia, el dissabte passat o el mes passat va ser, no?, en el boletí. Uh-huh. Jo crec que els ciutadans estem passant una situació molt complicada com a que els polítics, en vez d'estar solidaritzant-se i donant exemple i fent el paper que tenen que fer, no? Perquè al final uno és polític no per a menjar, sinó uno és polític pues, perquè li agrada, perquè vol treballar per la ciutadania i té que ser exemplar en el primer de tots, no? I, bueno, pues no me paregué correcte i vaig pujar-me a esa ona, no?, que n'hi havia de molta gent que varen estar pues dient que no era el moment intentant paralitzar això. Uh-huh. I després, sí, clar, és que ho varen votar per unanimitat tots. L'únic que no va votar és perquè no està a la mesa de les Corts, però si no, també estic segur que l'haverà votat. Vull dir que ara ningú se rasga vestidures perquè és un acord que varen prendre tots els partits polítics i per unanimitat. Vull dir que en moltes coses no estaran d'acord o en qüestions que ens importen als valencians o a la nostra comunitat no estaran d'acord, però per a pujar-se el sou sí que van estar d'acord tots, tots els que són membres de la mesa de les Corts, que menys Vox, crec que és, perquè no és membre, no està representat i no podia votar, els demés van votar tots per unanimitat.
Mire, ahir entrevistàvem a un diputat de Generalitat Valenciana, a Paco Gil, del Partit Socialista, i ells en dia que bueno, la pujada és la pujada de l'IPC i què ens pareix si no es pujaren els seus metges o els mestres?
I què té que veure una cosa amb l'altra? És que, a favor...
Que si ells desestimaven la pujada de l'IPC també afectava a la gent que treballa en les Corts Valencianes.
Anem a veure, a la gent que treballa a les Corts Valencianes, als metges, als bombers i a tot el món que treballa per a l'administració són funcionaris públics, però uno té que tindre la coherència i almenys la dignitat de que en qüestions aixina, que al final no és una quantitat important, perquè estem parlant d'un 2%, pues en un sou de 3.000 i pico euros que cobraran, estarem al voltant de 100 euros, però uno té que tindre la dignitat de que en aquesta situació que estem passant, perfecte que li pugen als metges i a tot el món, però almenys els polítics tenien que haver renunciat. Jo vaig més junt, jo vull dir que els membres que estan a les Corts Valencianes, que són diputats autonòmics, que en aquests moments, en una situació on les Corts han sigut anul·lades perquè tota la competència la té l'estat espanyol en tota la situació que estem passant i no tenen sessions de Parlament ni sessions de Càmera ni tenen ninguna gestió i tenen que estar en casa, jo soc un mes endavant i dic que el que tenen que haver fet és donar un exemple a tots els partits polítics i almenys el temps que van estar en casa, que no van estar exercint com a diputats ni van estar anant a les sessions, tenen que haver donat el sou de tot el mes. Imagina't si no donen el sou de tot el mes, el que li costa tant dir que donen 100 euros, que és la pujada que han tingut. El que passa que a banda és que han fet una pujada retroactiva, vol dir que des de gener fins ara, vol dir que no sols se conformen en pujar-se el sou este mes, sinó que se'l pugen ja des de gener. Mire, que no mesclen, que no mesclen, que no facin demagogia. Els polítics són polítics i els funcionaris que són servidors de l'administració pública que tenen la seva plaça, no una plaça momentània com la que tenen els polítics, que no els fiquen en el mateix sac perquè no són en el mateix sac.
En aquest cas, després d'una declaració, cada un per al seu compte dient que no, que rebugen i s'apujar i que, bueno, i que se sumen a la solidaritat.
Bueno, rebutgen després de la pressió ciutadana, vol dir que no n'hi ha que agrair-li res. I segona, jo crec que ni Compromís ni el Partit Socialista han fet ningun manifest rebutjant la pujada, ni Podemos tampoc. Ho han fet Ciudadanos i el PP, i com jo crec que són molt demagògics, el que dic és que tenen l'obligació que quan passen, perquè uno no rebutja, o sigui, la pujada ja la tenen feta. Però el que tenen que fer és fer una donació diputat per diputat, perquè no se pot fer per grups parlamentaris, i cada diputat, si és de veres que han rebutjat i això no ho han dit als ciutadans, perquè sí, estem acostumbrats a fer un escritet i dir, no, ara rebutgem el que vam aprovar, vale, molt bé, i quan escampe ja ningú ens demana explicacions, no, anem a estar damunt perquè cada diputat, segons les seues creences, que ho doni a una ONG, que ho doni a Càritas, que ho doni a qui vulga, però que ho doni a un organisme i que faci una donació, i si no la fan, ens estaran enganyant per dues vegades, perquè almenys els que han dit que no se'l van a baixar ja han donat la cara, però els que han dit que se'l van a baixar i si després no se'l baixen o no el donen, ens enganyaran dues vegades, no? I anem a estar atents perquè ja estem cansats de tanta mentira i de tanta demagogia en la política, i n'hi ha que ser més clars en aquests moments.
Mire, José Enrique, per conforme jo el sent parlar, i suposo que els nostres oients, quan estiguen sentint-lo, tindran aquesta sensació, és com que... Perquè, clar, vostè és polític, i si vostè és polític, perquè és president d'un partit a nivell nacional...
No, és un partit polític i està en política i...
Per això li dic, fins a quin punt, sentint-lo a vostè, tenim que pensar que els polítics tenen credibilitat. És que vostè també és polític. Quina diferència hi ha entre persones?
Pues, la diferència que hi ha és en el fer del camí de cada un, no? Jo he sigut regidor al meu poble... concretament a Benetússer des dels 18 anys fins a les passades eleccions que no em vaig presentar, vull dir que és que no vaig decidir, és que no em vaig presentar en el meu poble, però he sigut 36 anys regidor al meu poble interrompudament durant 36 anys i la ciutadania pues, m'ha votat fins a que dir, bueno, pues, jo crec que ja ha acabat la meva etapa en la regidora del meu poble. He sigut alcalde 20 anys del meu municipi i també fins a que no me vaig presentar. Hi ha un moment que vaig dir, escolta, 20 anys d'alcalde, crec que ja he fet tot el que tenia que fer i n'hi ha que donar un passet endarrere en l'Ajuntament i un passet endavant en una altra administració, no? Jo crec que al final els polítics, el que ocorre en aquests moments és que són molt cortoplacistes, no? Actuen en plaços de la seva legislatura. Diu, en aquests 4 anys fas el que tinc que fer, no miri a res, no me preocupe de res, perquè al final 4 anys s'acaben en baix, no? I quan uno treballa en plaços més llargs i uno treballa en vistes a que hi ha que transformar la situació política o el teu municipi o la situació econòmica d'una ciutat, pues, de vegades te fa que les coses les penses molt més, perquè al final cada 4 anys tens que donar la cara als ciutadans i els ciutadans tenen que decidir si continues ahí o no. I jo crec que això s'ha perdut també, pues, el parlar, el buscar consens en les situacions, el buscar punts de trobada, no? Així cada un va a la seua, uns que són el bloque de la dreta, altres que són el bloque de la izquierda, la proposta que fa el bloque de la dreta no m'agrada perquè veréis, siga bona o siga roïn perquè veréis, o la proposta que fa el bloque de la izquierda no m'agrada perquè veréis, no? I en aquests moments jo crec que després de 40 anys de democràcia, tenien que pegar un pas endarrere i tornar a aquella primera democràcia, no? A el consens, a sentar-se en una taula, Santiago Carrillo, Fraga, juntos, no era un problema, on les coses estaven per damunt el ciutadà de les idees polítiques, i jo crec que això s'ha perdut, és una llàstima, no? Perquè la democràcia ha evolucionat, però ha evolucionat, jo crec que massa ràpidament, deixant coses que eren bones per a la societat.
En aquest moment, en el seu municipi, qui està governant?
Pues en el municipi està governant una alcaldessa, el Partit Socialista, que quan jo vaig... Bueno, jo vaig dimitir un any antes d'acabar la legislatura, perquè pensava que t'estic parlant d'alcalde. Uh-huh. Vaig estar 20 anys d'alcalde i l'any d'aneu vaig pensar i vaig dir, bueno, pues mire, jo en deixo l'alcaldia i deixo pas a una persona perquè, bueno, pues que estiga un any d'alcaldessa, jo continuo de regidora acompanyant-la i al final pues el seu treball, la gent el va conèixer i no és el mateix presentar-te de nou que presentar-te ja següent alcalde a la reelecció d'alcalde, no? Uh-huh. I fa, pues, no sé, 13 o 14 anys, el 2006 crec que va ser, sí, vaig deixar ja l'alcaldia del meu poble, vaig dimitir d'alcalde un any abans de les eleccions, vaig deixar a una companya, una jove, que havia portat tota l'àrea de joventut i esports, ja havia portat Hisenda, i havia portat ja àrees importants del municipi com a alcaldessa, i continua sent alcaldessa del meu poble.
Del Partit Socialista.
Sí, el Partit Socialista. En aquell moment jo militava en el Partit Socialista perquè no existia Contigo Somos Democracia, clar. Uh-huh.
Entonces, vostè decidís muntar... este partit, és dir, vostè decideix liderar una nova forma de fer política?
No, nosaltres el que buscarem va ser un partit... Mire, jo quan estava al Partit Socialista, que vaig estar 20 i escaig anys, sempre vaig pensar en una política molt de centre, molt de consens. Això va ser que fora alcalde 20 anys, no? Perquè al final buscaves pues, lo millor que era per a la ciutadania i un poc deixant en darrere el que era la línia més política o més pragmàtica, no? I jo sempre he pensat que un partit d'un espai molt municipalista, molt de centre, molt on perquè una cosa és bona i no és roïn perquè la planteja un altre, i si és d'un altre també és bona, si la pots fer teua, no? I sumar-te a ella, pues necessitava aquest espai i un grup de gent que eren regidors, alcaldes i polítics ja, pues fa 2 anys varen pensar que ara les eleccions que venien que hi havia que crear un partit, pues un partit moderat, un partit progressista, però en lo econòmic a lo millor més liberal i on cabera tot el món, molt transversal, on la política de la ciutadania i les persones estigueren per damunt de les marques polítiques, i varen construir i varen, bueno, pues donar naixement a Contigo Somos Democràcia i les primeres eleccions en un any de vida, o sea que molt xicotets i començant a néixer, pues se varen presentar a les eleccions municipals i, bueno, pues tindrem uns resultats que tenim alcaldes en València, tenim consejal en València, tenim consejal en Alacant, consejal en Sevilla, consejal en Màlaga, en Ronda, en La Coruña, un alcalde en Burgos, un altre alcalde en Toledo, consejal en Cáceres, o sea, va ser xicotets que acabàvem de néixer, pues, bueno, varen fer el nostre camí i ahí estem, intentant pues, continuar treballant per lo que era el nostre repte, que era la ciutadania i les persones.
Per lo tant, vostè fa una diferència, és dir, si creu i està en que la política és necessària per portar endavant un país, lògicament,
la però... política és necessària, és el mal menor, però avui per avui jo sempre he sigut i he pensat que el millor que podríem tindre com a país són unes llistes obertes, no? Que la gent no votarà les marques polítiques, sinó votarà les persones. Però com això no existís, pues tenim que continuar treballant en les regles que tenim democràtiques, que són els partits polítics i la política, clar.
En aquest cas, vostè el que argumenta, o el que jo entenc, és que no tindríem, tenim que englobar una marca política con tal d'anar a les eleccions, però si després són les persones de cada municipi, claro, de cada província, de cada país, les que tenen que donar explicacions dels seus fets, no?
Claro, mire, un regidor, al final, ara, en els partits polítics, el que ocorre és que te posa el partit i el partit, si no te comportes bé, quants diputats de Corts pensaran que tenien que renunciar al sou? Molts, però el partit les diu que no perquè no toca i com no toca, pues traguen i el partit és el que marca, no? Nosaltres el que pensem és que al final uno no el posa al partit, sinó a uno realment qui el posa com a càrrec públic, sigui alcalde, regidor o diputat provincial o autonòmic o diputat nacional, el posen els ciutadans de la seva circunscripció i és a qui té que donar-li les raons, no té que donar-li les a la marca política. Jo li vaig a ficar un exemple. El meu regidor de la Pobla de Vallbona, que tenia el que diu la manilla per a fer ajuntament, pues va decidir donar-li l'alcaldia a Compromís perquè creia que era la millor solució per al seu municipi. Altres regidors que tenim estan governant en el Partit Popular, altres estem governant nosaltres com a alcaldes i estem en l'equip de govern, tenim el Partit Socialista i el Partit Popular perquè s'han votat com a alcaldes, en altres llocs governen en majoria absoluta, però en definitiva el que donem és la llibertat que en cada municipi, cada carrer públic, tenia que fer de següents decisions, perquè al final cada poble és un món i cada municipi pot ser el que creguem que en altre puesto la marca política no és la correcta, en el teu és la incorrecta, i la llibertat de la ciutadania n'hi ha que donar-li-la. Jo crec que en això sí que hem evolucionat. Som una democràcia ja amb major d'edat i jo crec que cada un és responsable dels seus fets i al final si ho fa mal o s'equivoca, cada 4 anys els ciutadans tenen la possibilitat d'enviar-lo a casa i desfer-se d'ell, no? I això és el que estem aplicant. Estem donant la llibertat de que cada un en el seu municipi, la seva agrupació, el seu grup de gent, decidisca el que és el millor per al seu municipi, perquè tots som ja major d'edat.
José Enrique Aguar, president de Contigo Somos Democracia, una una reflexió, jo pense que estarà bé que la gent l'escolte, i moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i esperem que cridar-lo més voltes per a que ens conte.
Quan vulguis, així tens la nostra opinió de cada situació. Però bueno, la nostra opinió, com te diria, sempre va ser per damunt de tot, i aquest és el nostre eslògan, primer són les persones. I ja no n'hi ha més que dir, sinó que primer són les persones. Podrem equivocar-nos, perquè en cada municipi pots prendre decisions que poden ser correctes o incorrectes, o a uns li agraden o a altres no. Però sempre pensant en les persones, que crec que per això estem els polítics i està la política.
Moltes gràcies, José Enrique Guar, i molt bon dia.
Clar, molt bon dia, moltes gràcies.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Con el objetivo de proteger al máximo la salud de todos y en especial la de nuestros mayores, desde Grupo Cooperativo Cajamar queremos mantenerle informado. Utilice nuestra banca electrónica y app para sus gestiones desde casa. Pida colaboración a su entorno cercano y si no le queda más remedio que acudir a su oficina, por favor, llame antes para establecer una cita. Más info en gcc.es/pensionistas. Grupo Cooperativo Cajamar. Siempre contigo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Una de les mesures que ens havia quedat dels que ahir va eixir del Consell de Ministres, que avui en aquests moments estem esperant que d'un moment a un altre isquen i s'informen de lo que ja està aprovat segurament, també és el Fondo Social de 25 milions d'euros des que podran utilitzar les ciutats autònomes i les comunitats autònomes per a garantir el dret a l'alimentació de xiquets i xiquetes. S'han recordat de la infantesa, que d'alguna manera és la que més tenim que protegir i és més vulnerables en este moment perquè s'han d'oferir un futur. Maria, tenim algun avanç d'última hora que puguem dir?
Per ara no, d'última hora no, però sí que ressaltar un poc les xifres que ens han arribat. Uh-huh. Espanya ja se troba en com el segon país del món després d'Itàlia amb més morts per culpa de la malaltia del coronavirus, amb 3.434 víctimes mortals, no? Però encara que ens arriben aquestes xifres, és molt impactant que hi hagi gent que salte encara el confinament, arriscant la vida, no tan sol d'ell, sinó de tot el món, perquè això és cosa de tots,